dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Avui tenim 25 graus a Barcelona, 19 a Girona, 26 a Tarragona, 21 graus a Lleida, 22 a Terrassa, Amposta, 24 graus de temperatura, fa calor i atenció que avui els termòmetres ja tendiran a pujar una mica més que no pas ahir, més que ho faran el cap de setmana, com a molt de cara a la tarda, algun núvol, especialment cap al Pirineu, que potser deixa algun ruixat cap a aquella zona. Poca cosa més i atenció, perquè de cara a la propera setmana la calor tornarà a apretar i ho pot fer de valent. Ara ho repassarem, ens ho explica de seguida el Jordi Miralles. Abans actualitzarem, com sempre, el dia en 6 minuts. Avui, que és divendres 14 de juliol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Catalunya i la política de pacte centra els moments més tensos i intensos del debat a 7 que s'ha fet aquesta nit a Televisió Espanyola. El PSOE ha assegurat que no farà president Feijóo amb la seva abstenció i Patxi López ha aprofitat per denunciar les mentides que assegura, diu el Partit Popular, des del cara a cara. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Està per veure si el debat modifica les enquestes que segueixen empitjorant per a Sánchez des del careig amb Feijóo. Avui, fins i tot, el diari El País deixa PP i Vox a un pas de la majoria absoluta. El CIS, però, insisteix en la victòria socialista.
El debat d'ahir hi era Esquerra, no hi era Junts, no hi era el PDeCAT. La campanya al Congrés i al Senat està arribant pràcticament a la meitat, al seu equador. Avui en parlarem amb en Joan Caral, que és el candidat a senador per Esquerra. Serà quan rondem 8:45 del matí. Sergi Gordo és el nou bisbe de Tortosa. Gordo hi arriba després d'Enrique Benavent, que va iniciar el seu ministeri com a arcabisbe de València i va deixar la diòcesi vacant.
Nomenat ara pel papa, Gordo, de 56 anys, fins ara era bisbe auxiliar de Barcelona. Va néixer a la capital de Catalunya el 23 de març de 1967. Es va ordenar sacerdot el juny de 1992 i el nou bisbe ha celebrat el nomenament i ha explicat que el que viu com una nova, que el viu com una nova crida interdiocesana del senyor.
La justícia arxiva la causa oberta a Oleguer Pujol, fill de l'expresident català, 9 anys després d'una aparatosa operació policial a casa seva i que va acabar amb la seva detenció.
El jutge Pedraz, que porta el cas, ho ha decidit provisionalment perquè allò investigat fins ara no ha apuntat a cap delicte. Les diligències formen part de la macrocausa que s'instrueix contra els Pujol.
I nou ofegament a les platges catalanes. Una dona de 77 anys ha mort aquest dijous a l'hospital després d'haver resultat ferida crítica unes hores abans en ofegar-se a la platja d'Altafulla, al Tarragonès.
És una de les pitjors arrencades de les temporades de bany dels darrers anys. Els socorristes insisteixen en demanar uniformitat a Catalunya a l'hora de gestionar la seva feina. Des del 112 han fet crides a extremar les precaucions a l'hora de banyar-se tant al mar com en piscines.
Atenció si us moveu per la ciutat de Barcelona. Els radars que gestionen la velocitat als carrers que hi ha a l'entorn d'escoles de la ciutat i on hi van posar radars només limitarà la velocitat a 30 km per hora de les 7 del matí a les 10 de la nit. Són aquests radars que fins ara aquesta limitació a 30 km per hora la feien 24 hores al dia.
Amb el canvi de criteri s'hi podrà passar a 50 tant els caps de setmana com a les nits i matinades. La mesura entrarà en vigor a partir de l'1 d'agost i tampoc caldrà reduir la velocitat fins que no comenci el curs escolar el dia 6 de setembre.
Els actors de Hollywood se'n van a la vaga. Aquesta aturada, que s'assuma a la dels guionistes, posa en perill tota la indústria cinematogràfica. Estem parlant de 160.000 actors.
Feia 60 anys que actors i guionistes no feien vaga alhora i el cine i la televisió es pot veure contra les cordes. Denuncien que el sector s'està fent d'or mentre paga quantitats irrisòries per la seva feina a molts actors, la majoria molt allunyats de les estrelles conegudes mundialment.
Pel que fa als esports, el Barça de bàsquet no tindrà la seva plantilla. Els dos germans, Hernán Gómez, el petit de la família, assegura que el seu somni és seguir lluitant per competir a l'NBA.
En una entrevista al diari Marca, Juancho ha admès que seria un somni jugar junts, però que de moment el seu desig no passa per tornar a competir a la CB. Ara per ara, el petit de la família es troba sense equip.
I la selecció femenina de futbol ja està preparada pel seu debut al Mundial, que arrenca la setmana que ve. Aquesta matinada ha golejat el Vietnam per 9-0 en l'últim partit amistós.
El combinat espanyol ha golejat per 9-0 el Vietnam en l'últim test de preparació per la Copa del Món, amb un doblet de Salma Parayuelo i una Diana d'Aitana Bonmatí. L'exblaugrana Jenny Hermoso també n'ha fet dos. Ara la selecció debutarà el proper dia, divendres 21 de juliol, contra Costa Rica.
Més coses als temps dels esports. Gràcies, Anna. Ara anem cap al trànsit. És divendres, a primera hora volem saber com tenim les carreteres. Anem cap al RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, una incidència complicada ara al tram de Viladecans i Sant Boi de Llobregat a la C32 en sentit nord, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de congestió. No hi ha més incidències per ara a la xarxa viària i, de fet, per ara hi ha pocs punts maturades. A l'AP7 hi ha lentitud de circulació a l'enllaç amb la C58. A Barberà del Vallès cap al nord, l'A2 també registra un tram de 2 quilòmetres amb més intensitat a Sant Joan d'Espí, i a les rondes hi ha una mica més de congestió a la litoral en sentit sud des del Fòrum fins passat al Poble Nou durant 3 quilòmetres, i a la ronda de dalt aturades intermitents entre Roquetes i la Vall d'Hebron també en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex, bon dia. I els detalls de la previsió del temps, va, que és divendres. Què ha de passar avui i com serà el cap de setmana? Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui altra vegada amb temperatures altes i amb molta xafogó a la costa. Tenim alguns núvols baixos a punts del litoral, també alguna boirina cap a l'interior, però tot això desapareixerà i s'imposarà el sol durant tot el dia. Només aquesta tarda en 4 núvols al Pirineu que no donaran precipitacions, i les temperatures avui més altes que les que vàrem tenir ahir, a la costa al voltant dels 30 graus amb molta humitat, i a les comarques de l'interior màximes ben bé de fins a 35 o 36 graus, les més altes, especialment Pla de Lleida i interior de les comarques de Tarragona. Demà dissabte encara farà més calor, tot i que fluixarà una miqueta de cara diumenge, però serà un cap de setmana calorós, amb sol, i l'única novetat és que al Pirineu, a les tardes, els núvols que creixin poden acabar donant algun ruixat de caràcter dispers. La setmana que ve encara farà més calor.
Gràcies, Jordi, ens hi anirem preparant. D'entrada, ara, com que és cap de setmana, si anem en compte, cap a la platja, cap a la muntanya o a la piscina, allà on pugueu. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest divendres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Un dels noms propis d'aquestes darreres hores és el de Sergi Gordo, que és el nou bisbe de Tortosa. Gordo i arriba després d'Enrique Benavent, que va iniciar el seu ministeri com a arcabisbe de València i que va deixar la diòcesi vacant. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Ha estat el papa Francesc que l'ha anomenat bisbe de Tortosa. Sergi Gordo, de 56 anys, fins ara era bisbe auxiliar de Barcelona. Va néixer a la capital catalana el 23 de març del 67 i es va ordenar sacerdot el juny del 1992. És llicenciat en Teologia i en Filosofia i ha rebut formació per al doctorat en Filosofia amb estudis a Alemanya entre els anys 2001 i 2004. Va ser secretari general i canceller de l'Arcabisbat de Barcelona entre els anys 2004 i 2017, i des de l'abril del 2021 Sergi Gordo és secretari de la Tarraconense. També és el bisbe responsable a nivell de Catalunya de pastoral obrera i d'apostolat seglar. A més, forma part de la Comissió per als Laics, la Família i la Vida de la Conferència Episcopal Espanyola, dins la qual és el responsable del Fòrum de Laics.
El nou bisbe ha celebrat el nomenament i ha explicat que el viu com una nova crida interdiocesana del Senyor. L'escoltem.
Amb l'agenda a zero, segur que se m'omplirà, i no vaig amb la sensació de marxar del tot, perquè Tortosa està en el treball també interdiocesà, no només amb la Conferència Episcopal Espanyola, sinó que més a casa nostra també amb la Tarraconense, on tenim molts àmbits de pastoral que els treballem interdiocesanament.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Aquesta nit us deia que hi ha hagut un altre debat a Televisió Espanyola, en aquest cas un debat a 7, un debat que ha acabat amb les esquerres confrontant un possible pacte entre el Partit Popular i Vox, i el PSOE assegurant una altra vegada i amb contundència que no farà president el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo. El PP ha tornat a demanar un vot massiu per poder governar en solitari, i el PNB no ha descartat donar-li suport sempre i quan Vox no entri en aquest govern.
Sí, el Partit Popular ha insistit en la idea que Feijóo va llançar dilluns, que si guanya el PP, el PSOE s'abstingui, i a la inversa. Però el PSOE continua sense recollir-li el guant. Aquest ha estat el moment entre la portaveu del PP, Cuca Gamarra, i el del PSOE, Patxi López.
¿Por qué no están dispuestos entonces con estos datos y con esa firmeza y rotundidad que dicen que van a ganar las elecciones en firmar ese acuerdo que el presidente Feijóo le planteó a Pedro Sánchez el pasado lunes?
Déjese al menos 10 segundos.
Creo que superaríamos la política de bloques y bloqueos que ustedes han instalado.
Es que no firmamos eso porque hemos leído la letra pequeña. Y el contrato dice, este contrato se aplicará siempre que gane el Partido Popular. En caso de que las elecciones las gane el Partido Socialista, este contrato se considerará nulo.
Patxi López no ha deixat cap ombra de dubte, perquè encara ha contestat i amb més claredat el republicà Gabriel Rufián sobre aquesta mateixa qüestió.
¿Es posible que el voto
de gente que les vote intentando, pensando, frenar a la derecha, vaya para hacer Feijóo presidente, sí o no?
No.
Pues
yo sí, lo que... Ara t'has quedado ahí yo, colgado de la brocha.
I per la seva part, Cuca Gamarra ha contraatacat criticant el PSOE de voler tornar a repetir la mateixa fórmula de govern que aquesta legislatura.
El próximo 23 de julio, ¿qué es lo que nos jugamos? Pues lo que nos estamos jugando es un gobierno en la centralidad del Partido Popular o una nueva coalición negativa con 25 partidos, porque esto sería lo que se está gestando.
Ha sigut un debat on hi era Vox, hi era Bildu, i ETA ha centrat una part del debat en el seu tram final. En concret, ha tornat a aparèixer l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, ara fa 26 anys. El candidat de Vox ha acusat a Bildu de ser l'hereu del braç polític d'ETA, i Òscar Matute l'ha desmentit assegurant-li que fa 26 anys es va demanar l'alliberament del polític basc.
Yo no quiero empezar este bloque sin recordar que ahora se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y muchos nos acordamos bien de dónde estábamos aquel día. Yo no sé siquiera si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos, no lo sé.
Dice el portavoz de la extrema derecha que todos sabemos dónde nos encontrábamos esos días. Y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted. Yo sí sé dónde estaba yo. Sí sé lo que es Euskal Herria.
I encara sobre el País Basc, Aitor Esteban, del PNB, diu que la comunitat autònoma, com passa a Catalunya, hi ha sentiments nacionals i que això s'ha de resoldre amb acords polítics. També es mostra decebut amb el PSOE perquè s'havia compromès a explorar vies per intentar trobar un encaix a aquest fet i li retreu no haver-ho complert.
Aquí el Estado se enfrenta a dos patatas calientes, la patata catalana y la euskal patata. Hay sentimientos nacionales y eso está ahí. Y bueno, si el señor Espinosa Los Monteros estuvo hace poco en Euskadi, igual coincidió con las etapas del tour y pudo ver que efectivamente hay un sentimiento nacional. Y esto hay que resolverlo políticamente, no con el Código Penal.
És un debat al d'aquesta nit a Televisió Espanyola on l'encaix de Catalunya-Espanya també hi ha tingut un paper important. Esquerra s'ha quedat sola defensant un referèndum d'autodeterminació i la independència, donada l'absència de Junts i la CUP en aquest debat. I els comuns s'han limitat a dir que s'ha d'apostar pel diàleg. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, pressiona Ina Vidal dels comuns perquè concreti si aposten per un referèndum d'autodeterminació, però Vidal tira pilotes fora.
Sí, senyor Rufián, sí. Vale, es el diálogo lo que funciona. Y nosotros lo que estamos proponiendo, no solo en Cataluña, sino también en el resto de España, es que los catalanes y las catalanas podamos votar nuestro futuro político. Eso es lo que llevamos.
¿Referéndum?
Pero yo les quiero hacer una pregunta, ¿referéndum? En este caso, a los espectadores.
Vidal,
¿alguien se cree... ¿Alguien se cree que con los problemas territoriales se pueden solucionar con un vicepresidente como el señor Abascal?
De fet, el programa de Sumar no inclou el referèndum, però sí que es votin els acords de la taula de diàleg i els comuns ho avalen. I un altre moment destacat, Rufián ha criticat així la censura a revistes com Cavall Fort i Enderroc a la biblioteca de Burriano.
Yo les quiero regalar aquí a la señora Gamarra y al señor Espinosa dos revistas que están prohibiendo.
Qué,
o sea, es una, es un, es
Cavall Fort.
Es una revista infantil, lo van a entender perfectamente, porque es infantil. Está en catalán.
Me ha dicho la revista infantil usted.
Me alegra que la entiendas. Está en catalán. Esto lo están prohibiendo en el País Valencià. A la chiqueta, a la chiqueta.
No se habla catalán, sino valenciano.
El debat no ha comptat ni amb Junts ni amb la CUP, de manera que Esquerra s'ha quedat sola defensant la independència.
Gràcies, Judit. Un debat que es produeix hores després que el CIS doni cert avantatge. El PSOE és l'únic, ja. Però el CIS li continua donant avantatge al PSOE, el situa com a primera força i el distancia 1,4 punts del Partit Popular. És veritat que aquesta enquesta que hi va publicar el CIS es va fer abans del cara a cara entre Sánchez i Feijóo.
I per darrere hi trobem Sumar, que es mantindria com a tercera força amb el 15,5% dels vots, i Vox continuaria quart amb l'11,7%. Esquerra seria la cinquena formació amb més vots a tot l'Estat, amb un 1,7% de les paperetes, i Junts la vuitena, amb l'1,1%. La CUP obtindria el 0,6% dels vots. Al País Basc, Bildu s'imposaria al PNB, els Abertzales serien sisens a tot l'Estat i amb l'1,2% dels vots, i el PNB als setens amb l'1,1%.
Avui ja parlarem d'aquesta campanya electoral, del debat d'ahir, d'Esquerra Republicana. Estem parlant poc dels partits catalans en aquestes eleccions. S'està polaritzant tot molt entre el Partit Popular i el PSOE, entre la possibilitat o no que hi hagi aquest govern amb l'extrema dreta de Vox a dins. Els partits aquí a Catalunya els està traient costant de treure el cap. Però avui en parlarem. Ho farem amb el candidat a senador per Esquerra aquí a Barcelona, en Joan Caral, que serà amb nosaltres d'aquí a una mica menys de mitja hora. És una campanya electoral que us deia que està a punt d'arribar al seu equador, a la seva meitat, i que continua en marxa. Junts per Catalunya, aquestes darreres hores, ha buscat el cos a cos amb Esquerra Republicana. Escoltem la candidata a les eleccions espanyoles, Míriam Nogueres, després que els republicans hagin demanat un front comú, en aquest cas pel traspàs de Rodalies.
Senyor Rufián, ens demanava, exigíssim, el traspàs de Rodalies. La meva pregunta és, on ha estat el senyor Rufián aquests darrers anys? Perquè el traspàs de Rodalies el tenim des de fa més de 10 anys. El que ens cal és que ens traspassin la infraestructura, els quartos. El que no pot pretendre el senyor Rufián és que nosaltres ara fem de bombers els seus mals acords sense que ells rectifiquin la seva submissió al Partit Socialista Obrer Espanyol.
Fa una estona escoltàvem el que es va dir en el debat de Televisió Espanyola sobre ETA. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també n'havia parlat les últimes hores. De fet, va defensar aquest polèmic eslògan del que et voti chapote, que està utilitzant la dreta, una part de la dreta, contra el PSOE. Doncs Feijóo ha dit aquest dijous al vespre en un acte electoral a Burgos, 26 anys després de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, que aquest eslògan es pot fer servir. En parlava d'aquesta manera.
Y cuando escucho al señor Otegi decir y a los responsables de Bildu que no se puede decir en ningún caso lo que algún español libremente ha dicho, esto de que te vote chapote porque esto es una falta de respeto a las víctimas, es impresentable que se vengan a mofar de todas las víctimas con esa forma, aún encima de recochineo.
A tot això, els socialistes es continuen demanant una mobilització massiva, un vot massiu a les urnes per frenar l'avenç de la dreta i l'extrema dreta.
La cap de llista del PSC, Meritxell Batet, ha assegurat que encara queda molt camí per recórrer en matèria d'igualtat i que ara mateix encara no hi ha els mateixos drets, tampoc oportunitats ni llibertat per a les dones. I en aquest sentit, la socialista ha afirmat que Catalunya i les dones són les que frenaran la dreta.
Que en aquestes eleccions, cada cop tinc més clar que Catalunya i les dones serem les que posarem fre a la dreta, les que bloquejarem la dreta. Sí, per la convivència, per la igualtat real i efectiva i també per la democràcia. Per tot, Catalunya i les dones serem el fre i el bloqueig de la dreta, indubtablement.
Qui ha aparegut també en campanya electoral aquestes darreres hores és l'entorn del rei emèrit de Joan Carles I. Primer van dir que el rei tenia ganes de tornar a l'emèrit, cas que Feijóo guanyés. Aquestes darreres hores s'han afanyat a desmentir-ho. El president espanyol Pedro Sánchez també n'ha parlat aquest dijous a la tarda. Ho ha fet per dir que correspon a la Casa Reial d'aclarir si el rei emèrit tornarà o no tornarà a Espanya.
En una entrevista a Cadena Ser, Pedro Sánchez ha apuntat que s'ha mostrat sorprès per aquesta notícia i ha assenyalat que sempre ha estat molt respectuós amb les qüestions del cap d'estat i que, per tant, no li correspon a ell esclarir aquesta qüestió. El diari El País publicava que el rei emèrit estaria pensant en la seva tornada a Espanya i fer-ho de forma definitiva si el PP guanyava les eleccions generals el proper 23 de juliol. Joan Carles I, recordem, va marxar a Abu Dhabi el 2020 després de decidir-ho juntament amb el seu i actual cap d'estat, Felip VI, després de fer-se públic un nou cas de corrupció que l'esquitxava. A tot això, Joan Carles segur que vindrà a Espanya aquest estiu entre el 26 de juliol i l'1 d'agost a Sanxenxo per entrenar uns dies amb el seu vaixell al Birbón abans d'una competició on hi participarà.
Qui també ha hagut de sortir cuita corrent aquestes últimes hores és la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que ha hagut de sortir a desmentir que el govern espanyol estigui pensant en la imposició de peatges per l'ús de les carreteres a tot l'estat.
Unes declaracions que es produeixen hores després que el director general de la DGT, Pere Navarro, afirmés que les vies espanyoles hauran d'incorporar peatges el 2024 per exigència de la Unió Europea. Aquest va ser un dels temes que va sortir al debat cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El popular va acusar el socialista d'haver-se compromès en Brussel·les a aplicar la mesura, un fet que l'actual president del govern espanyol va negar. En aquest sentit, la ministra de Transports ha acusat el PP d'hipocresia. És Raquel Sánchez.
Sorprende muchísimo la hipocresía del Partido Popular, que fue quien encargó precisamente estudios para implantar el pago por uso, los peajes, a partir del año 2021. Y además, hipocresía reforzada de muchos líderes del PP que en privado reconocen que están a favor de un sistema como este, pero que en público y ahora en campaña están aprovechando para decir lo contrario.
I els editors de revistes en català activaran la via judicial per denunciar la censura de les seves publicacions a Borriana, Castelló.
L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català presentarà una denúncia a les institucions europees i també una queixa formal al síndic de Greuges del País Valencià. L'entitat també facilitarà la subscripció a les publicacions a tot arreu on actuï la censura i ara estudia mesures de discriminació positiva dels títols. Amb tot, ha posat un equip legal a disposició de les publicacions afectades, que són Cavall Fort, Enderroc, Camacuc, El Temps i Llengua Nacional. El president de l'associació, Germà Capdevila, alerta que el veto és un dels primers moviments per fer desaparèixer el català.
Els casos com el que avui ens ocupa són els primers moviments d'unes polítiques destinades a fer desaparèixer la llengua pròpia dels països catalans. I ho faran o ho volen fer aquells a qui no els agrada que es parle, s'escriga o es pense, com diria l'Ovidi. Tenim una mala notícia per a tots ells. Som incombustibles. No podran amb nosaltres. No desapareixerem. Hem resistit molts embats com aquests i ens n'hem sortit.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
El nou govern de la Diputació de Barcelona, presidit per Lluïsa Moret, del PSC, ja camina. Està format pels socialistes, els comuns i dos diputats independents de Junts. La diputada de Tot per Terrassa també hi ha donat suport per la investidura, però s'ha quedat fora del govern.
Moret ha estat escollida en segona volta amb 25 vots a favor. En el seu discurs ha explicat que la seva prioritat és treballar per la igualtat entre homes i dones, també protegir els drets dels ciutadans davant la possibilitat que el PP i Vox acabin governant Espanya i fer possible el consens i el diàleg. Neus Munté, de Junts, ha evitat pronunciar-se sobre la decisió de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, d'haver-se desmarcat del partit i ha demanat a Moret deixar de banda els vetos creuats.
Que jo estigui aquí també adreçant-vos aquestes paraules és fruit d'una aposta decidida pel diàleg, el consens i les aliances més enllà de les diferències i de les sigles polítiques. Obrint camí cap a la configuració d'un govern ampli, plural, de progrés i progressista. Per això vull agrair el suport de totes les diputades i els diputats que m'han fet confiança en aquest nou rol de la presidència de la Diputació de Barcelona.
Nosaltres li demanem que governi per a tothom, que sigui sensible a les peculiaritats i a les singularitats territorials, sense sectarismes, de tots els municipis de l'àrea metropolitana i els que estan més enllà, aquelles comarques menys poblades i pitjor comunicades.
I l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, ha negat davant del jutge que contractés un Mosso d'Esquadra com a assessor perquè fes de manera coberta d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont mentre era a Brussel·les.
I Buch també ha assegurat que el sergent va fer l'assessorament que li demanava entre l'agost del 2018 i el març del 2019, encara que fos a distància. Per la seva banda, Lluís Escolar ha negat que fes d'escorta de Puigdemont, ja que no tenia les condicions físiques, l'equip ni el material per fer-ho. La Fiscalia ha confirmat la seva petició de penes contra Buch, que s'enfronta a 6 anys de presó per prevaricació i malversació de fons públics, i també contra Escolar, per a qui demana 4 anys i mig de presó com a cooperador necessari.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha arxivat la investigació que tenia oberta contra el fill petit de Jordi Pujol, Oleguer Pujol, 9 anys després de la seva detenció.
Les diligències formen part de la macrocausa que s'instrueix contra els Pujols, i en aquest cas concret s'investigava el fill petit i el seu soci, Lluís Iglesias, per presó un compte blanqueig en una gran operació immobiliària a través de la societat Drago Capital. L'instructor afirma que les diligències s'arxiven provisionalment perquè d'allò investigat fins ara no resulta degudament justificada la perpetració de cap delicte.
I a l'àrea metropolitana de Barcelona, els jutges deneguen la majoria d'ordres de protecció que demanen les dones que denuncien haver sigut víctimes de violència masclista. Així ho conclou el primer informe anual de violència contra les dones que ha elaborat l'Observatori Metropolità de Gènere de l'àrea metropolitana. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Els jutges van denegar 6 de cada 10 ordres de protecció demanades per dones el 2022 a l'àrea metropolitana de Barcelona. En total, se'n van sol·licitar unes 2.400 i el 40% es van acceptar. Segons apunta l'estudi, la tendència a Catalunya és similar, però si s'amplia l'òptica a nivell espanyol, durant l'any passat 7 de cada 10 ordres de protecció es van acceptar i la resta es van denegar. El mateix informe assenyala que més de 9.000 dones van denunciar l'any passat haver estat víctimes de violència masclista a l'AMB, una xifra que representa un 3,3% més respecte a l'any 2021. Un 65% de les dones va denunciar després de trucar a la policia.
Comencem parlant avui als esports de bàsquet del germà petit dels Hernán Gómez, que ha fet baixar el suflé i de moment no sembla que tingui intenció de jugar en el Barça aquesta propera temporada.
No, veure jugar junts els germans Hernán Gómez en un mateix equip i lluitar pels mateixos títols haurà d'esperar. Després que el Barça hagi anunciat el fitxatge de Billy, el germà petit, Juancho ha dit en una entrevista al diari Marca que la seva prioritat és l'NBA.
Normal que se especule porque mi hermano tuvo la oferta del Barça, son dos grandes equipos, tanto Madrid como Barça en España, pero bueno, las especulaciones son especulaciones, la gente ha hablado mucho, ha dado por sentado cosas que no han sido ciertas, que bueno, es un sueño que siempre hemos tenido de jugar juntos, de competir por títulos juntos, pero bueno, no es el motivo que más me llama ahora, al final necesito un proyecto, necesito una motivación, mi sueño siempre ha sido la NBA y para ello voy a seguir luchando.
De moment, l'aficionat s'haurà de conformar a seguir veient-los competint amb la selecció espanyola.
I sí que serà jugador del Barça és Darío Brizuela. El club ja ha pagat, de fet, la seva clàusula de rescisió a l'Unicaja.
Sí, el Barça ha fet oficial la incorporació de l'escorta bas de 28 anys. Abans de l'anunci, l'equip malagueny ja havia anunciat la seva sortida després que ell mateix activés la seva clàusula de rescisió, que supera el milió d'euros. L'internacional espanyol tenia contracte fins al 2026. Brizuela ha estat format a l'Estudiantes i és un bon anotador i un jugador compromès també en defensa. Amb la seva incorporació al club blaugrana comença a agafar forma el nou projecte del Barça de bàsquet de Grimau, que avui serà presentat al migdia com a nou tècnic blaugrana.
Íñigo Martínez és ja oficialment, finalment, jugador del Barça després de ser presentat i signar el seu contracte per les dues properes temporades.
El central basc de 32 anys assegura que quan el Barça el va trucar els ulls li van fer pampallugues i que no li va costar gens decidir no renovar amb l'Atlètic Club de Bilbao i fer la maleta cap a Barcelona. A més, no s'ha mostrat gaire preocupat per la incertesa de la seva inscripció a la Lliga i la situació econòmica del club. A més, el central també ha parlat de la lesió de la fàscia que pateix i ha explicat que es va operar un cop acaba la temporada amb el club basc.
Noto gran mejora, de hecho ya voy dando los siguientes pasos y sí que es verdad que lo que me transmitieron que bueno, que no había ninguna prisa por correr, que lo importante ahora era recuperar, pero las sensaciones son buenas y espero pues en poco tiempo ya poder empezar a hacer cosas con el equipo.
Doncs ara ja s'hi han presentat l'Íñigo Martínez. El següent que li toca tornar, Anna, és el Kai Gundogan.
Sí, a banda, el club continua treballant per fer noves incorporacions. De fet, busquen peces per reforçar el lateral. La prioritat és encara el portuguès João Cancelo, però el club té apuntades algunes alternatives, com la del defensa del Mallorca, Pablo Maffeo. El Barça, de fet, ja ha sondejat la situació contractual del lateral, tot i que segueixen les negociacions.
Ho hem dit fa una estona, la selecció espanyola femenina de futbol ha superat amb nota l'últim test abans de jugar al Mundial, ha golejat 9-0 el Vietnam.
Bones sensacions pel conjunt de Jorge Vilda, que aquesta matinada ha perforat la xarxa fins a 9 vegades i ha aconseguit acabar l'amistós sense encaixar cap gol. Salma Parayuelo ha marcat en dues ocasions, igual que l'ex del Barça, Geni Hermoso, i Aitana Bonmatí també ha tingut sort de cara a gol.
Els que s'han quedat sols són Barça i Madrid amb això de la Superliga perquè la Juventus se'n desmarca.
El club italià ho ha anunciat a través d'un comunicat on ha explicat que després de mantenir converses amb els dos grans clubs de la Lliga Espanyola, ha decidit iniciar el procés d'abandonar el projecte. L'objectiu és acostar postures amb la UEFA, que encara tenia pendent sancionar-lo per l'escàndol intern que ha tingut la Juve, on va arribar a perdre fins a 10 punts a la Lliga per alterar els seus comptes. A més, tot i que encara no és oficial, el club italià hauria arribat a un acord amb la UEFA perquè aquesta temporada siguin exclosos de totes les competicions, inclús la de jugar a la Conference League, i així la temporada 24-25 la començarien sense sancions.
En ciclisme, segona victòria basca al Tour de França, i on Izaguirre ha guanyat la 12a etapa.
Sí, ha estat el més ràpid. Aquesta victòria és la segona espanyola del Tour després que Pello Bilbao trenqués la mala ratxa, i l'etapa d'avui és un recorregut de muntanya de 138 quilòmetres amb meta a Gran Colombier.
I avui sabrem quina serà la final masculina de Wimbledon.
Avui a 3:15, Jannik Sinner contra Novak Djokovic, i després cap a 4:05 de la tarda, Daniil Medvedev contra el número 1, Carlos Alcaraz.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, avui és divendres, és 14 de juliol. Vinga, ja 9:15, el que fem sempre és tornar cap al RAC i actualitzar la situació. Pel que fa al trànsit, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, ja s'està normalitzant el tram de congestió a la C32 en sentit nord entre Viladecans i Sant Boi per l'accident de fa una estona que havia fet tallar un carril, i aquesta hora també s'han reduït encara més les cues en un matí on, malgrat haver-hi hagut incidències, les carreteres van pràcticament fluïdes en molts punts habituals. Però queden retencions encara a la C58 arribant a Barcelona des de Montcada durant 2 quilòmetres, aturades intermitents a l'A2 a Cornellà en sentit est, i pel que fa a les rondes, el tram més lent continua a ser la ronda litoral en sentit Llobregat des de la D1 al mar, arribant a la Ciutadella, i normalitat a la B20. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia, això pel que fa al trànsit, pel que fa al temps, com serà aquest divendres i què ha de passar el cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. El sol i la calor seran els protagonistes avui arreu de Catalunya, un cop acabin de marxar els 4 núvols baixos poc importants que tenim ara mateix en alguns punts del litoral i les boirines d'algunes valls de l'interior. Per tant, doncs, imposarà el sol, i això permetrà que avui les temperatures encara siguin una miqueta més altes que les que vàrem tenir ahir. Màximes a l'interior entre els 33 i els 36 graus, les més altes al Pla de Lleida i també interior de Tarragona, i a la costa màximes al voltant dels 30 graus, aquí amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació d'aixafogor durant tot el dia. A partir del migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu, però no seran prou importants com per arribar a donar ruixats i tempestes de cara a la tarda. La previsió pel cap de setmana ens anuncia més calor, especialment dissabte. Diumenge afluixarà una mica la temperatura, però on continuarà fent-hi molta de calor i també molta humitat a la costa. Tant dissabte com diumenge, 2 dies de sol, i això sí, novetats respecte avui divendres és que els núvols que creixin a la tarda al Pirineu acabaran donant ruixats i tempestes tant dissabte com també de cara a diumenge, però només a l'àrea del Pirineu i de forma aïllada. Cal dir que la setmana que ve les temperatures encara pujaran una mica més, especialment de cara al dimarts.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Unes notícies marcades per informacions com aquesta que han fet la volta al món. Els actors de Hollywood se'n van a la vaga. Aquesta aturada, que se suma a la que ja estaven fent els guionistes, posa, de fet, en risc tota la indústria cinematogràfica i, en part, també la de la tele. Estem parlant, en el cas dels actors, de 160.000 persones.
Finalment, i després d'unes quantes setmanes de negociacions, el sindicat d'actors més gran dels Estats Units no ha arribat a cap acord amb els principals estudis, com Disney o Netflix. El que demanen els actors són millores salarials i més protecció davant d'una nova tecnologia que, segons diuen, els amenaça la intel·ligència artificial. Feia 60 anys que els estudis de Hollywood no vivien una aturada d'aquestes dimensions. Tot i que les conseqüències no es veuran immediatament, la vaga pot acabar afectant a grans produccions com les noves entregues d'Avatar, Wonder Woman o El Rei León. També afectaria les sèries com la segona temporada de The Last of Us o la tercera temporada de The White Lotus. La indústria cinematogràfica tremola perquè ara els 160.000 actors se sumen a la durada dels 11.000 guionistes.
I tornem aquí a casa nostra, a les dues escoles que imparteixen secundària i que encara diferencien els alumnes per sexe deixaran de rebre diners públics a partir del proper curs. Els qui ho fan a primària tornaran a cobrar, això sí, el concert del curs vinent.
Així ho ha anunciat la consellera d'Educació, Anna Simó, que ha indicat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aixecat les mesures cautelars que va dictar a les escoles Viaró i Can Juliu i que han obligat el govern a pagar-los el concert aquest curs 2022. 2022-2023. Simó ha celebrat la decisió i ha dit que si la sentència ferma dona la raó a la Generalitat, iniciaran els tràmits per exigir el retorn d'aquestes quantitats.
Quan hi hagi aquest recurs, ja tingui una sentència que ho confirmi, quan la sentència sigui ferma, doncs aleshores el que farem des del departament serà demanar que tots els imports d'allò que hem hagut de pagar durant tot aquest curs escolar, perquè hi havia les cautelars, ens sigui retornat. Però primer hem d'esperar que la sentència sigui ferma perquè no s'ha acabat el procediment encara judicial.
I els dobles graus de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma i a la Universitat de Barcelona tornen a ser les carreres amb les notes de tall més altes, respectivament un 13,43 i un 13,31.
El tercer lloc l'ocupa el doble grau de Dret i Relacions Internacional que es fa a la UAB, que té un 13,08. El 82% dels més dels 57.000 preinscrits ja tenen assignada la plaça a una de les universitats catalanes després que s'hagi publicat la primera assignació pels alumnes que van cursar la selectivitat aquest any. La universitat que més augmenta pel que fa als inscrits en primera preferència és la Universitat de Lleida, amb un 75% de les places cobertes, i això són 12 punts més que l'any passat. També comenta la Universitat de Girona, que incrementen un 8% els estudiants assignats en primera preferència. Pel que fa a la Universitat Rovira i Virgili, el nombre d'alumnes assignats és de 3.065.
Nou ofegament aquestes últimes hores a les platges catalanes. Ara una dona de 77 anys és qui ha mort aquest dijous. Ho ha fet a l'hospital, però després d'haver resultat ferida crítica hores abans en ofegar-se a una platja d'Altafulla, al Tarragonès.
Els socorristes, que tot just començaven el seu servei, li han començat a fer les maniobres de reanimació fins a l'arribada del sistema d'emergències mèdiques. El servei sanitari ha enviat dues unitats al lloc i ha continuat la reanimació cardiopulmonar de la víctima. La dona està traslladada en estat crític a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona, on va morir ahir a la tarda.
I aquí a Barcelona, l'Ajuntament flexibilitza la limitació de circular 30 km per hora per alguns carrers a l'entorn d'escoles on s'hi van instal·lar radars que només multaran pràcticament quan els centres estiguin oberts.
I d'aquesta manera els vehicles que circulin a prop d'una escola hauran de fer-ho a 30 km per hora, de dilluns a dissabte, entre les 7 del matí i les 10 de la nit. Per contra, durant les nits, també els diumenges o els festius, i tot el mes d'agost, podran circular una velocitat permesa de fins a 50 km per hora. Per tant, la mesura entrarà en vigor a partir de l'1 d'agost i des d'aquesta data fins a l'inici del curs escolar es podrà circular a 50 km per hora durant tot el dia.
I la vacuna de la farmacèutica catalana Ipra, la vacuna contra el coronavirus, finalment ja s'administra a Catalunya.
Des del passat 25 de juny, alguns centres de vacunació, com el CAP Casernes de Barcelona o altres centres d'atenció primària de Girona, ja n'han posat algunes dosis. La vacuna d'Ipra ha costat que arribés, perquè ha patit molts retards en l'aprovació per part de l'Agència Europea del Medicament, que recordem que no la va autoritzar fins al març passat. En tot cas, la vacuna ara ja està disponible, just quan fa dues setmanes que ha acabat l'emergència sanitària, i ara tan sols es posen cada dia unes 40 vacunes contra la Covid de totes les que hi ha.
Mentrestant, a Andorra, el govern vol ampliar la plantilla d'inspectors de treball després de l'auge de denúncies que hi ha hagut per part de treballadors.
La plantilla actual és de 5 inspectors i aquests no donen l'abast per gestionar i per revisar totes les denúncies que fan els treballadors andorrans. De fet, durant l'anunci d'aquest augment de plantilla, el govern va reconèixer que el nombre de treballadors al país ha crescut i, en conseqüència, també ho han fet les denúncies. Com a exemple, han detallat que s'han posat sancions a algunes empreses per valor de 50.000 euros.
Elon Musk, el propietari de Twitter, el fundador de l'empresa de cotxes elèctrics Tesla, ha presentat el seu propi programa d'intel·ligència artificial.
I el seu objectiu és que amb aquest nou programa es competeixi amb alternatives desenvolupades per Microsoft, amb el ChatGPT i Google, que ha creat el programa BART. Segons paraules del mateix Musk, el projecte vol comprendre la veritable naturalesa de l'univers. La nova companyia de Musk està separada d'XCorp, l'empresa que creada per ser matriu de Twitter, però treballarà, això sí, en estreta col·laboració amb la xarxa social Tesla i altres companyies relacionades amb aquesta empresa.
De fet, aquests dies també es pot començar a fer servir ja a Europa la intel·ligència artificial, però en aquest cas de Google. Per cert, que avui serà amb nosaltres l'Agustí Rodríguez. Amb ell us explicarem què és això del Threads, aquesta nova xarxa social que ha inventat Mark Zuckerberg, que l'ha portat a enfrontar-se públicament amb Elon Musk per la competència que li fa a Twitter. Us explicarem què és aquesta xarxa, què fa, per què encara no la podem tenir Europa. Cap a un quart d'onze us ho explicarem amb l'Agustí Rodríguez. Tot això, un centenar de veïns del barri de Sants de Barcelona s'han mobilitzat en contra de la inauguració del nou tanatori del carrer Comtes de Belllloc, aquí a tocar de la ràdio. La plataforma Stop Tanatori insisteix que aquest equipament hauria d'haver estat construït en una altra ubicació.
El nou tanatori donarà servei als districtes de Sants-Montjuïc, l'Eixample i Ciutat Vella. El tanatori està situat en una de les naus de Can Climent, a tocar d'altres equipaments com el local de Castellers de Sants o una escola. Per aquest motiu, des de la plataforma Stop Tanatori han carregat contra l'Ajuntament de Barcelona perquè consideren que no hauria d'haver donat la llicència d'obertura. Ho explicava en aquesta mateixa emissora Carles Fernández, que és el representant de la plataforma.
No entenem com l'Ajuntament aprova la instal·lació d'un equipament absolutament necessari. Només cal consultar IDESCAT per comprovar que l'ocupació mitjana de les sales de vella actualment funcionant a Barcelona, que són 87, no arriba ni al 70%. És a dir, no hi ha una necessitat imperiosa de crear nous tanatoris.
Va, que anem recapitulant aquest matí de divendres. Catalunya i la política de pacte s'ha centrat als moments més tensos i intensos d'aquest debat a 7 d'aquesta nit de Televisió Espanyola. El PSOE ha assegurat que no farà president Feijóo amb la seva abstenció, i Patxi López ha aprofitat també per denunciar les mentides que assegura, diu el PP, des del cara a cara Sánchez-Feijóo. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Està per veure si el debat modifica les enquestes que segueixen empitjorant per a Sánchez des del careig amb Feijóo. Avui, fins i tot, el diari El País deixa PP i Vox a un pas de la majoria absoluta. El CIS, però, insisteix en la victòria socialista.
Ara en parlarem d'aquest debat d'ahir. Ho farem amb el candidat a senador per Esquerra, en Joan Caral, que ja és amb nosaltres. Ara el saludarem. Més coses. Sergi Gordo és el nou bisbe de Tortosa i arriba després d'Enrique Benavent, que va iniciar el seu ministeri com a arcabisbe de València i que va deixar la diòcesi vacant.
Nomenat ara pel papa, Gordo, de 56 anys, fins ara era bisbe auxiliar de Barcelona. Va néixer a la capital catalana el 23 de març del 1967. Es va ordenar sacerdot el juny del 1942. El nou bisbe ha celebrat el nomenament i ha explicat que el viu com una nova crida interdiocesana del Senyor.
I ho hem sabut aquest matí. Durant aquesta nit han cremat més de 30 contenidors i una quinzena de motos al districte de l'Eixample, Barcelona.
La Guàrdia Urbana ja ha detingut a un jove com a presumpte responsable d'haver calat foc als vehicles i als contenidors.
I atenció a aquesta alerta, l'edulcorant aspartam, que s'utilitza per fer refrescos baixos en calories, per exemple, pot provocar càncer de fetge.
És la conclusió de l'Organització Mundial de la Salut després dels estudis publicats a la revista científica The Lancet Oncology. De totes maneres, l'OMS apunta que encara no ho pot demostrar al 100% i que, en tot cas, les aspartam seria cancerigen si en prenguéssim altes dosis.
La justícia arxiva la causa oberta a Oleguer Pujol, fill de l'expresident català, 9 anys després d'una aparatosa operació policial a casa seva que va acabar amb la seva detenció.
El jutge Pedrat, que porta el cas, ho ha decidit provisionalment perquè allò investigat fins ara no ha apuntat a cap delicte. Les diligències formen part de la macrocausa que s'instrueix contra els Pujol.
A l'àrea metropolitana de Barcelona es van denegar l'any passat el 60% de les ordres de protecció que demanen les dones víctimes de violència masclista.
Una tendència que s'estén de forma similar a tot Catalunya, on l'any passat es van demanar unes 2.900 ordres de protecció i més de la meitat es van denegar. Només el 47% van ser acceptades. En canvi, a nivell espanyol, durant l'any passat hi van haver més ordres de protecció aprovades que denegades.
Els radars que es van instal·lar a Barcelona per gestionar la velocitat als carrers a l'entorn d'algunes escoles de la ciutat només limitaran la velocitat de les 7 del matí a les 10 de la nit. Són radars que fins ara aquesta limitació a 30 km per hora l'aplicaven tots els dies, les 24 hores del dia.
Amb el canvi de criteri s'hi podrà passar 50, tant els caps de setmana com a les nits i matinades. La mesura entrarà en vigor a partir de l'1 d'agost i tampoc caldrà reduir la velocitat fins que no comenci el curs escolar, que és el dia 6 de setembre.
Pel que fa als esports, el Barça de bàsquet no tindrà a la seva plantilla els dos germans Hernán Gómez. El petit de la família assegura que el seu somni continua sent lluitar per competir a l'NBA.
En una entrevista al diari Marca, Juancho ha admès que seria un somni jugar junts, però que de moment el seu desig no passa per tornar a competir a l'ACB i ara es troba sense equip.
I la selecció espanyola femenina de futbol futbol. Ja ho ha fet tot abans de debutar al Mundial, que de fet arrenca la setmana vinent. Aquesta matinada han golejat sense problemes al Vietnam per 9-0 en el darrer amistós que juga abans del Mundial.
I ho han fet amb un doblet de Salma Parayuelo i una Diana d'Aitana Bonmatí. L'exblaugrana Jenny Hermoso també n'ha fet dos. Ara la selecció debutarà el proper divendres, dia 21 de juliol, contra Costa Rica.
Si avui passeu per Més Estel i ens ho pagareu amb aquesta cançó, que és Return to Sender, interpretada pel rei del rock, per l'Elvis Presley, una cançó del 1962 que va arribar al número 1 de les llistes britàniques, al número 2 als Estats Units, i que avui sonarà a Ràdio Estel i a Més Estel. Una mica d'Elvis i saludem en Joan Caral. No such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Return to sender. Return to sender. Return.
Al matí, a Ràdio Estel.
Aquest divendres, la campanya electoral està arribant al seu equador, la meitat d'aquesta campanya electoral per les eleccions del dia 23 de juliol. Aquesta nit a Televisió Espanyola s'hi ha fet el debat a 7, és el debat on hi veureu més candidats a aquestes eleccions, després del cara a cara entre Feijóo i Sánchez. El cert és que aquesta és una campanya on tant el PSOE com el PP han aconseguit polaritzar l'atenció d'una manera realment molt important. A la resta de partits els està costant de treure el cap en la voràgine mediàtica informativa d'aquesta campanya, i ahir n'hi va haver una d'aquestes oportunitats a Televisió Espanyola, de com va anar aquest debat, de com està anant aquesta campanya electoral i del que està passant al país. Aquest matí en volem parlar amb en Joan Caral, que és candidat a ser senador per Esquerra en aquestes properes eleccions. Joan Caral, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Com va el ritme de campanya?
Doncs intens, intens i amb caloreta. Vull dir que suar una mica. No podem dir que aquesta campanya no suem la samarreta.
és com s'esperava una campanya electoral des de l'altra banda de la barrera o no?
Bastant, sí, això sí, perquè coneixia sí, per amics i tal, però és certament frenètic, i a mi el que em sobta és els companys d'Esquerra que m'ajuden, però jo crec que això és a totes les formacions, que sense solució de continuïtat acabes un diumenge, cadascú amb els resultats que tingui, esgotat de tota una campanya per les eleccions municipals, i mentre estan fets, com que ell diu, el recompte de vots, et diuen comença una altra campanya, no? Llavors, clar, això estressa les organitzacions i a tothom, no? Vull dir que és...
A nivell personal, la decisió de dir sí i presentar-se a ser senador és una decisió que es va haver de prendre molt ràpid, no, Joan?
Jo, quan em van proposar, que va ser la setmana abans de tancar les llistes, Vaig dir, sí, m'ho podia pensar una mica, dic, diu, un parell d'hora.
I en un parell d'hores vas tenir el,
sí,
el,
no, perquè,
si,
no, el parell d'hores
per parlar, ràpid,
per,
no?
per poder parlar com a mínim amb la família, no? Perquè vull dir que...
Sí, era, més per, era més perquè tu expliquessis el teu entorn que no pas per si havies de valorar gaire el
sí. No, el que és que em van agafar un moment que jo ja tenia poques excuses per dir que no, perquè altres vegades m'havien proposat i aquesta vegada tenia poques excuses, però jo també volia saber què pensava sobretot la família de la meva dona, no? Perquè els altres encantats de la vida. I també arriba un moment en què jo ara... com diu aquell, jo tinc la llum pagada, vull dir que jo no espero res, no espero res, espero moltes coses, no?
Sí,
però
eh?
Jo no estic en una situació d'aspirar a ser alguna cosa, com alguns altres que s'han retirat de la política i no han pogut ser ministres, que era el seu somni, no? A mi això no. Per mi és un honor que un partit com Esquerra hagi pensat en mi per poder encapçalar la candidatura del Senat per Barcelona. Vull dir, és també potser un reconeixement d'una feina feta de cert rigor, de certa serietat, no? De cert rigor i de certa serietat.
Ara hi entrarem. Amb en Joan Caral, moltes persones segur que l'havíeu escoltat fent tertúlia, nosaltres havíem coincidit en tertúlies i en algunes entrevistes, sí, fins i tot també en aquesta casa. Jo recordava aquests dies, quan hi pensava que avui el Joan Caral vindria a fer l'entrevista, de què podríem parlar, i recordava alguna frase que alguna vegada havies dit en alguna tertúlia, que tu defensaves que tots fem política cada dia, en el nostre dia a dia, no? Crec que, de fet, crec que si no va ser en un dels darrers articles al Nacional, tu mateix ho recordaves, no? Però, clar, ara fas política de veritat.
Bueno,
política... Tot, una cosa és fer política i una altra cosa és ser
política. Política institucional. És a dir, política institucional és una cosa, però política... Vosaltres, a la ràdio, sí, o el que fa l'editoria del diari, o a l'empresa, es fa política. És que no es fa política institucional, és a dir, no tens un segell oficial. Però, clar, és a dir, la línia editorial dels mitjans és política. Absolutament legítima, perquè, clar, cadascú ha de tenir pot tenir i ha de tenir la seva opinió i la de poder posar però lliurement, no? Però ara és fer una política, diguem-ne, més formal, per dir-ho així. Si no estàs a les institucions, fas una política informal. És com fer economia, no? Si estàs al Banc d'Espanya, o estàs a la Conselleria d'Economia, fas economia, no? Però, clar, els empresaris fan política cada dia, els sindicats fan economia cada dia, no?
Va, avui parlem d'algunes coses d'aquesta política formal. Aquests dies a la política formal li toca fer campanya. Ahir vam veure el debat a 7 a Televisió Espanyola. Et va agradar?
Jo no el vaig veure perquè estava tornant de Madrid. Ja sabeu que a l'AVE es caracteritza, entre altres coses, per tenir una cobertura nefasta. I llavors, jo veia que la gent s'estava barallant amb els mòbils. Si no hi ha senyal, llavors agafes un mal de cap terrible.
Clar, no?
I vaig arribar just a casa quan s'estava acabant, però el que em van dir a casa i el que després avui tothom diu és que va ser el primer debat. Perquè el que vam veure dilluns va ser una d'això de samarretes mullades, no? Vull dir, el fang sense cap argument, no es va discutir res. I es veu que ahir es va discutir. Cadascú va posar els arguments que creus damunt la taula i d'una forma raonablement educada, en certs moments de tensió, però és lògic, perquè és un debat. Però, i després, clar, el que passa és que les xarxes socials estan plenes de takes dels moments estel·lars del debat, no? Però el debat no el vas veure com a tal.
Ahir Esquerra Republicana, per part d'Esquerra Republicana, el Gabriel Rufián li va insistir, jo crec que un parell, fins a tres vegades, em sembla recordar, al Patxi López si els vots que puguin arribar al PSOE, en aquesta ocasió, el PSOE pot garantir que no serviran per investir Feijó. Aquest és un escenari que des d'Esquerra temeu?
La història del PSOE permet albir això. Fixa't, dic del PSOE, no dic de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez ha passat de no poder dormir a dormir tranquil·lament. Vull dir que, com la necessitat fa virtut, o la virtut fa necessitat, no sé com va el tema, diguem-ne, jo crec que tenim... no dades objectives, és a dir, ningú ha passat un paper, la foto, del paper firmat, com les pel·lícules d'espies, però sí que els antecedents permeten tenir aquesta hipòtesi com una hipòtesi seriosa de treball, o sigui, no és una quimera.
Perquè Esquerra, la realitat li demostra que li ha costat molt que Pedro Sánchez li faci cas, fins i tot en l'obligació aritmètica, no?, quan s'hi ha trobat.
bueno, forma part, això forma part de la negociació, però clar, aquí hi ha dos temes. Esquerra està contenta, o raonablement contenta, de la política que s'ha fet. Per una banda, col·laborar amb la governabilitat d'Espanya en matèria de drets socials, per dir-ho en termes molt amplis, i després amb el tema d'intentar apaivagar la repressió. Que després algunes coses, per culpa dels tribunals, ha sortit malament, que no han fet cas a les reformes i tal, però això s'ha fet. En canvi, el PSOE té vergonya de dir que ha pactat amb Esquerra, ha pactat amb Bildu i amb altres partits. Té vergonya. Vull dir que és com aquell que té un amic que creu que la seva colla no la sap tenir. Llavors, no, tu avui no vinguis. No, però jo vull sortir amb vosaltres. No, tu avui no vinguis. És una mica el que fa el PSOE.
Però, en canvi, ahir, per exemple, Patxi López, ja sé que comentaves que no vas poder veure el debat, però sí que d'una manera, en contrast amb Pedro Sánchez, molt desacomplexada, defensava aquesta idea de l'Espanya plurinacional, que després en el discurs, en canvi, del president espanyol, costa molt de veure-la reflectida.
Sí, però això forma part del mostrari de l'aparador de campanya electoral. Després això s'ha de veure, per exemple, amb el tema de la llengua. Amb el tema de la llengua. És que és una darrere l'altra. És una darrere l'altra. Que és, vull dir, que si alguna cosa defineix els catalans, és la llengua. Com a tots els països, el que defineix és la seva llengua, perquè és la columna vertebral que fa una cultura i fa un país, no? Llavors, amb la llengua és que és una darrere l'altra. Vull dir, no aconseguim doncs que el català es respecti com a llengua absolutament oficial, vehicular, i que pugui ser utilitzada i emprada a tots els nivells, des de les administracions públiques a l'administració de justícia, a tot arreu. Vull dir, costa moltíssim. I a sobre, ells també fomenten la idea que el castellà està perseguit a Catalunya. Jo crec que gent que no ha trepitjat mai Catalunya no sap on està la Rambla.
Quan refereixes a aquest d'ells, no parles del PSOE, parles en aquest cas de...
No, però ja, però hi ha un clima amb aquest aspecte molt carpetobatònic.
Continua restant vots a Espanya? Dir que has fet alguna cosa perquè les coses a Catalunya van millor o per defensar, ni que sigui la cooficialitat del català?
Sí, perquè vull dir, els catalans són uns privilegiats. O sigui, ells diuen Catalunya en roba. Vull dir, i el que hi ha unes tradicions que no és que siguin jacobines, són tridentines, o sigui, del Concili de Trento encara, on les veritats són absolutament dogmàtiques i inamovibles, i això és el que és terrible, no? I els espanyols més lúcids això ho veuen, però no els hi fan cas.
Pedro Sánchez no treu pit de res de tot això per por a perdre vots, malgrat li hagi servit per garantir-se la governabilitat aquests anys, i com ell mateix diu, ell utilitza l'expressió pacificat de Catalunya, no?
Ell d'això s'inventa, no? Però aquí no hi ha hagut crisi de convivència. Vull dir, això, sortosament, no ha estat al País Basc, on que anaves, o sigui, tenies un plenari d'un ajuntament i tenies el mort a la porta de l'ajuntament. Bé, això, lamentablement, ho hem tingut així, sí, no? I ho hem patit tots, no? Perquè no només era la violència, sinó per tots, no? Això aquí, la gent, cadascú, lògicament, pensa el que pensa. I tu vas a continuar a prendre cafè al mateix lloc que anaves a prendre cafè abans. Vull dir que no, per aquest carrer no passaré, no.
Passa que fent una lectura global del que ha passat en aquesta etapa de, si no de col·laboració, de pactes parlamentaris, i així ningú em podrà dir que no sóc fidel a la realitat, de pactes parlamentaris entre el PSOE i Esquerra durant aquestes dues legislatures, quan un mira què passa amb les enquestes, i també, en part, amb el que ha passat amb el vot, aquí el PSC no li passa, però tant al PSOE com a Esquerra les enquestes no li van bé. És a dir, és com si l'electorat no li reconegués ni al PSOE, però tampoc a Esquerra Republicana la feina que s'ha fet.
En part, ara actualitza polític, perquè jo crec que s'ha explicat malament. Jo crec, i això en som conscients. Vull dir, s'hagués hagut de treure més pit. Hem parlat més temps intentar desmancar-se d'altres coses. Quan això, mira, hem fet això, aquest és el nostre balanç, i això és, diguem-ne, la nostra cartera de serveis, no? Vull dir, que és el que... I pensem, si les circumstàncies s'ho donen, continuar, però anar pitjant més l'accelerador, o sigui, anar més a fons, perquè si no, no ho farem.
Per què Esquerra no ha reivindicat o no ha sabut reivindicar la seva... És a dir, per què s'ha acabat instal·lant, per exemple, entre una part important de l'independentisme que els indults o la reforma de la sedició, a la qual, si no m'equivoco, hi vas treballar molt intensament, és una derrota en lloc d'una victòria o una possibilitat d'abonar un terreny pel debat i per la feina política?
Que se mantengui bé el que diré ara. El que estem veient a Meta, tot està passant perquè no va ser Aznar ni Feijó qui van firmar la pau. Amb els indults pas igual. Si els que critiquen els indults haguessin firmat, teníem l'avinguda d'indult a totes les ciutats de Barcelona, a totes les ciutats de Catalunya. No sé si... Més clar no puc ser.
Jo ho interpreto perfectament. La meva pregunta, és ara que esteu fent campanya electoral, és... I això com es reverteix? Perquè si aquest relat s'ha acabat imposant, és perquè al final els qui defensaven això van aconseguir imposar el seu debat per damunt de la realitat, que era 9 persones sortint de la presó, que és una imatge molt potent.
De tots els colors, eh?
De tots els colors,
no, perquè aquí sembla que només hagi sortit els teus.
No, però dic la imatge, no? És a dir, ha tingut una imatge que políticament podia ser tan potent com aquesta, ha perdut davant d'un discurs...
Doncs perquè no sempre encertes. Vull dir, de vegades les coses no es fan... No és que facin malament, és que no es fan tot el bé que podries fer i tampoc saps els moviments. Vull dir, és que la realitat política és molt fluida, també, no? I llavors, doncs, esperes coses, que veus que no surt... És complexa, és molt complexa perquè estem vivint, no ens donem compte, però portem